Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
El fluorescent. Després sí, entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, sí, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus
bé. Quin horror.
5 segons, diu, si em fots gràcia a mi 5 segons. Vale. 5 segons, diu. Què? A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina que si volia sopar, jo ben dinat ja engegava el fluorescent.
Sí?
Hi havia dies que no havíem pogut sopar sí, perquè encara anava fent cric-cric.
A vegades, si ets impacient, si ets impacient, entres en un bucle estrany,
sí, sí, sí,
perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues, el pares
no!
fa com pampallugues, tornes a engegar, vas apretant l'interruptor no i no saps en quin punt, no saps si està engegant o està parant.
Ja, cert, cert, cert.
Anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
Collons d'anglesos.
Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, eh? El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
Bah, hòstia, és molt aviat, això.
Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX, eh?
Ah, veus?
Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava. S'ha de dir que de molt poca intensitat, però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit sense gota de llum.
Curiós, no se sabia això, eh?
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot? D'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra.
Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquillué i el Ramon Pallissé, que els hi costa molt anar de copilot. I ja m'han dit, escolta'm, jo em poso molt nerviós, eh? I sí, allò, vigila, vés al tanto, alerta, que creu una persona, escolta...
Ei, sí. Però... I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
No, vaig no, tranquil, jo. Bueno, xerro sempre, eh?
Sí. Yeah.
De copilot, conduint...
Això tot sí, dona sempre... bé, això, la xerrera aquesta. Hòstia, la teva mare, també?
La meva mare.
Sí.
Sí, la meva mare era molt xerraire. El pare no tant, veieu les grans diferències, eh, a casa,
sí, sí, sí.
Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. Sí, i a més, sempre de petit, sempre em deien això, d'hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Sí, però jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares,
sí,
els dos davant, no? El pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig, allò entremig, i anar preguntant-ho tot.
Ja feies el programa. El format ja el tenies, el format.
Sí, sí, he passat de darrere davant.
Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
Preguntó.
Era... I per què ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
Guàrdia Civil, en aquell cas.
En aquell cas, en aquella època, suposo que...
Guàrdia Civil. Sí,
sí. I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
No, no he tingut mai clar res. De fet, no. Recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... He tingut mai clar res, és veritat. No, que fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir, enginyer aeronàutic.
Home, cou, eh, ja.
Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, sí, perquè sí. Les ciències era horrorós.
I llavors com vas a parar periodisme?
Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local.
Sí.
Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
Baix Montseny.
Al Baix Montseny.
Mas, comarca.
I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai, però...
Ja està bé, que però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai.
També. No, a més, a mi Arbúcies també és el que hem de ser al Baix Montseny.
Sí.
I ja m'agrada.
No t'agrada tant.
Però numerada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc no. de Girona.
Tu ets de Guilleries.
Jo soc de Montseny Guilleries.
Ets de Guilleries.
Montseny Guilleries no. i ells no baix Montseny. No.
Però... És una altra comarca.
Sí.
Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja no, ens podíeu acceptar, eh? Vull
sí,
dir
però no. sou vosaltres que heu de venir a Girona.
És una no discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
No tenim pas cap problema.
9 anys del cotxe, deies.
9 anys, sí.
Tu esperaves això quan arrenqueu
no.
aquest format?
No.
Quan arrenqueu, eh?
No, què va.
Estàvem pensat, eh?
No, què va, què va. Què va, què va, què va. No, no, no pensàvem que funcionés tan bé i, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
cada setmana.
Tot, cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
Tens comptat quants en porteu o no?
Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
500 entrevistes.
Sí, perquè a més el programa al començament fèiem més d'una entrevista és i ara veritat. En fem una. Sí. No? En un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes sí. i ara en fem una.
És un lloc al cotxe no? que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no? I van... Surten sí. coses que a un altre lloc no sortirien.
Sí, també tens un tio que no sap on va, diguéssim, no, sí. no de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. Això... I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta molt determinant. Amb un... O sigui, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no?
Llavors,
estem
com si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
Sí.
És raro, eh?
Bueno, és raro.
Hòstia, però hi ha molta distància. Si hi ha menys distància, no pots tocar.
Sí. Sí.
En el cas del cotxe tocar. És important que no el miris.
Sí.
Que miris endavant.
Sobretot el que condueix.
Sí, no? Jo vigilo molt i... Uh-huh. I acabo esgotat, eh?
A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols. És un regal increïble quan participes en aquest programa, perquè a Catalunya suposo que has compartit amb molta gent que et sonen coses de l'avi, que va estar a la guerra i tal, però a Catalunya, que som tots una mica com el pare de l'Eloi i no ens asseiem a xerrar i a tocar-nos, no ens ho expliquem gaire, no? I llavors, hòstia, quan descobreixes tota la història que hi havia al darrere, sí. és un autèntic regal. No sé si t'han quedat ganes de que algú et faci aquest regal a tu, també, no? De, hòstia, que et fessin un Quanta Guerra a tu.
Sí, el que passa que jo ja he furgat una mica
sí?
i no tinc història relacionada dels avis amb la guerra. Una història directa, eh? Perquè els meus avis, jo pràcticament no els vaig conèixer. De fet, a vegades em surt de preguntar, hòstia, què és un avi o una àvia? Perquè jo pràcticament no els vaig conèixer. Es van morir que jo era molt petit i tinc només algunes imatges, i eren molt grans quan van tenir els meus pares. I llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
No saps mai, perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables, i on ens encallem, i la part més dificultosa és la recerca, que és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de Quanta Guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
Hi haurà quarta? Hi haurà quarta?
No ho sabem.
Sí que n'hi haurà.
Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
Sí, home.
M'encantaria dir-vos sí.
Digues que sí.
Doncs sí.
Sí.
Volem fer-ne una quarta.
Ara,
doncs, això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder n'hem investigat 50. Per tant, aquest és el percentatge. O hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. No? Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió, més bé o més malament, ja el farem. I si un dia a rodar, també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no no podem completar la història.
I amb persones anònimes us ho heu plantejat, de fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
amb anònims.
Amb persones mal anomenades. donades anònimes, sí. Les persones, perquè ningú, ni, no som anònims ningú, però... No.
Savis per conèixer, diguem aquí.
Savis per conèixer, diguem.
Nosaltres diguem aquí això.
I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres àvies, clar, ens permet anar a un horari que, a més, va molt bé d'audiència, i, per tant, posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci que, hòstia, que abans deies, no? Has fet una conya amb el caràcter, no? Hòstia, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
Sí, sí.
És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió, això per una banda, i després hi ha els elements també més personals, que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert, o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? amb una trinxera, això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? Uh-huh. O sigui, l'element principal del silenci és la por.
La por.
La por. I encara ens diuen, perdoneu, eh?
Que no.
Oli, que m'esvero, eh? No, encara ens diuen, hòstia, encara ens diuen, no, mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
No remeneu,
no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple, o parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
Estàs una mica enfadat, eh? Mira que ets un tio que no sap...
No, perquè a més vivim en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? O sigui, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, eh? Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere, no hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts, no hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
Sí.
Ara podem aquí s'emprenyar, eh?
Els anells de l'antic Egipte, els d'aquella època, eren diferents als d'ara, evidentment, es feien amb canyes o fibres vegetals. Els egipcis associaven la forma circular de l'anell a l'eternitat, perquè un cercle no té inici ni final,
clar,
és etern.
Clar. I això de posar-se un anell quan et cases, sí, o que te'l regalin per...
Això
és dels egipcis,
això
també?
Això no, els romans.
Menys mal.
Menys mal.
Els romans, que amb un anell
de
ferro...
Jo pensava, dic, a veure si marxa el Fiori. No.
Amb un anell de ferro simbolitzaven el compromís matrimonial. Els
de ferro, eh?
De ferro.
Ni or ni plata,
no,
ferro.
Més barato.
I sí, tant, caramba.
Escenes ben tristes també ens ha deixat el tema de l'anell de compromís, senyors agenollats davant de la seva xicota que es casi amb ells. Allò. Sí. Per què ho fan, això, la gent?
No sé, això. Perquè hi ha gent que li agrada. Perquè sí? Sí.
Ho veu fer? Veu clavar el genoll a terra, vosaltres, quan veu demanar matrimoni a les vostres parelles?
Mare meva, si la meva dona em veu allà jupit, pensaria que li passa, pobre nano. És que m'haurà agafat algun atac de cor.
Home, jo és que no, vull dir, puc entendre que algú li pugui agradar, però jo li faig que la meva xicota, si ho vull fer en sèrio, se li escaparia el riu.
Sí, esclar, la meva.
Jo trobo que sou molt poc romàntics, la veritat.
Ah, ho vas fer, tu?
I tant.
Jo vaig llogar un globus aerostàtic.
Què dius ara?
Sí. Vaig estar ensinistrant durant 2 anys una espècie de falcó blanc perquè portés l'anell al bec, es posés aquí a l'espatlla i el deixés caure a la mà de la noia.
Dios santo.
Em va dir que no.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Savi per conèixer, un dels millors jugadors d'Scrabble del país. Amb més de 20 anys competint, va tocar el cel l'any 2011 quan va coronar-se campió dels Països Catalans. També ha estat campió d'Espanya, però en aquest cas seria un títol menor. Per ell, una paraula no és només una paraula, és una combinació potencial de punts on cada lletra compta. Una persona que no sabem si té el diccionari al cervell o té un cervell al diccionari.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Nemesio Moreno. Tu has sigut campió dels Països Catalans d'Scrabble el 2011. Has participat a 6 campionats del món.
En castellà.
En castellà, al món? Es fa en castellà, això?
Sí.
En català no es pot?
El de català també diuen campionat del món.
Sí.
Hi ha un és en català i un altre en castellà.
D'acord.
i en català també ha participat en 5 o 6, em sembla.
Molt bé.
De campionat del món.
D'on et ve aquesta mania per l'Scrabble i per les paraules?
Mira, va ser el 2005, estava un dia a casa i va arribar la dona.
Sí.
I diu, mira, porta un diari, una cosa que igual t'agrada. Era un diari d'aquells que donaven gratuïts al metro.
Sí. Eh?
Que es deia Què.
El Què. Sí que és veritat.
Us en recordeu del Què?
Jo, Arbúcies, no tenim
sí.
metro.
Sí. Doncs va arribar i diu...
Hi havia el 20 minutos, també.
Sí, exacte. Sí. Doncs era un com aquest... Va durar poc, em sembla, el Què.
Sí.
I sortia una petita notícia que deia que al maig se celebrava el primer campionat mundial d'Scrabble en català a Viladecavalls.
Molt bé.
Que va ser al maig, i això devia ser un mes abans. Vaig posar a estudiar les paraules de dos, tres, alguna de quatre lletres...
La teva dona veig que et coneix bé, per això, ja et va veure i diu...
Sí, sí, sí. Ella ja sap que m'agraden aquestes coses. I em vaig posar a estudiar i vaig anar cap allà. Va anar fatal, per això, sí. El primer campionat va anar fatal. Però a partir d'aquí vaig començar a estudiar, primer jugant en català, després vaig passar al castellà, he canviat tres o quatre vegades.
Uh-huh.
I ara estic més amb el català.
Amb qui ets més bon català, diguéssim?
No ho sé, ben bé.
Sou menys.
No, som més, eh?
Oh, fixa't.
Molt bé.
En català som més.
Som més. Bé. Jo crec que tenim al voltant de 80-90 jugadors habituals, eh? I en castellà som tota Espanya 40-50.
Mira.
Costa molt.
El castellà s'està perdent, el castellà.
Sí.
Si no vigilen, els hi quedaran sense jugadors d'Escraga, els castellans. Això...
I a les noves generacions els hi costa molt, eh?
Sí,
això de seure, pensar durant una hora, estudiar... Ah, sí.
Per això tenies català com castellà, jo.
Sí, això també és veritat.
Hi ha un rànquing dels millors jugadors de Catalunya?
Sí.
Existeix, això?
Sí, es diu Rascat.
Rascat?
Rascat. Rànquing d'Scrabble en català.
El primer, qui és el primer?
El primer és un de Sabadell, que és molt bo, que és
sí,
el Carles
normal,
Cassanyes,
normal.
I un altre que es diu Martí Rué, que és molt jove, i sí. són els dos millors, i són de Sabadell.
Tu, en quina posició estaries ara mateix?
Ara estic al cinquè, em sembla.
Cinquè?
Cinquè de quants? De 10?
De 100.
No. De 100.
De 100.
De 100.
Que hagin jugat durant els últims anys, sí, poden haver 100-120, més
val,
o menys,
val,
el rànquing.
La gent tenim a la ment que el tema de l'Scrabble és fer paraules, simplement, però explica'ns una mica, hi ha algun tipus d'estratègia, com es juga?
Sí, és molt més que fer paraules, perquè al final és... Jo sempre explico que és com una batalla mental, no? O sigui, tu seus allà, jugues contra una persona, l'has de batre mentalment i també has de saber més, però, clar, òbviament, primer estudiar.
Sí?
Primer s'ha d'estudiar.
I com s'estudia això, perdona, eh?
Jo m'estudio el diccionari directe.
No pot ser.
Hòstia, que divertit.
Ho intento. De
agafes el diccionari... I vinga, parlar
i començo i acabo per la Zeta.
Sí, sí, no hi ha més.
En castellà ho he fet dues vegades, del principi al final.
Sí.
I en català vaig començar fa 2 anys i vaig parlar D.
Collons!
Oh. Res, te falten moltes paraules.
Bueno...
N'hi ha més, després de la D.
Sí, però fins a la E ja tens la meitat, eh?
Què? Ah, sí?
Del diccionari, sí, sí.
De la A i la L n'hi ha més.
Sí, sí,
que
sí.
De la M a la Z.
És que de la C, la D i la E n'hi ha moltes.
En català n'hi ha moltes.
Moltíssimes.
Sí. Més que en castellà.
Són les mateixes, més o menys. Penseu que són 650.000 paraules. Òbviament no te les aprens totes mai, eh?
Home,
a la vida.
Collons, és que... Sí, que és que pretens... Vull dir...
No.
No te te
l'has quedat sense paraules. T'has quedat sense paraules, noi. Estudia una mica.
Agafa un diccionari.
Estudia una mica.
Home.
Però com te les estudies? O sigui, és el xiste de l'Eugenio, de memòria, de no comprendiéndolas, comprendiéndolas, però...
Miro la seva definició, miro la paraula, la seva
definició,
i les apunto en un Excel.
D'acord.
I és una forma d'optimitzar una mica la memòria.
Tenen diferents punts les lletres, eh? No, cada lletra no té el mateix valor.
Sí, sí. Hi ha moltes d'un punt, que són les més habituals, totes les vocals, sí. La R, S, T... I després hi ha les que van... En català n'hi ha moltes de 8 o 10 punts.
Ah, sí? La més valorada, quina seria?
La C trencada.
Home!
La geminada.
I aquesta sí que te la saps de memòria.
No, totes.
No, eh?
Totes no, és molt difícil, eh? Tot poc. I que n'hi ha poques, eh? Amb Z i la geminada n'hi ha molt poques en català.
I amb X?
Amb X n'hi ha moltíssimes.
Sí, eh?
Però val 10 punts, és la millor lletra. Quan l'agafes, la X, és meravellosa.
Xuriguera.
Feixedes.
Quantes hores setmanals dediques a entrenar?
2 o 3.
2 o 3 hores.
Habitualment.
Molt bé.
Hi ha èpoques que moltes més, eh? Depèn.
Parlàvem de l'anell, música, anells...
Home, doncs marxes nupcials, Peyu.
Home, clar!
Home! Ai.
Sí, la de... Tan, xam, patam...
Ja hi arribarem.
Ja hi arribarem.
I no us voldria decebre, però, en efecte, aquesta peça, que és la peça musical més associada als casaments al llarg de la història, no és, en realitat... una marxa nupcial.
Què dius ara?
No.
El tan-xam-patam?
No, aquesta no. Escolta aquesta altra.
Aquesta també és veritat.
Pam, pam, param, pam.
Vols fer el favor, sisplau?
Perdó.
Jo ja ploro, eh? Jo sento això i ja ploro.
És obra de Félix Mendelssohn, el compositor alemany. Sí. Félix Mendelssohn, un respecte. I en realitat va néixer com a música incidental per a una representació de l'obra teatral El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
Què dius?
Una representació que es va fer el 1842. No la va escriure inicialment com una marxa nupcial que formés part de la litúrgia.
Però bé, el gran salt cap als casaments com l'associem ara arriba al 1858, quan Victòria, princesa reial, filla gran de la reina Victòria del Regne Unit, es va casar amb el príncep Frederick William de Prússia. En aquella cerimònia, la peça de Mendelssohn es va fer servir com a música de sortida dels nuvis.
Puc intervenir?
Però, Xuriguera, el que diguis ha de ser bo, eh?
Hem pogut disfrutar aquesta temporada al Liceu d'aquesta marxa nupcial que forma part d'una òpera que és Lohengrin, de sí. Wagner.
Fixa't.
Això és Richard Wagner, eh?
Victor.
Wagner.
No és una Nadala? No.
Home, no. Haig de dir que al meu costat hi havia una parella, crec que d'estrangera, i en aquest moment es van agafar les mans.
Que maco.
Uita. Doncs sí, és...
No ploris, Mel.
És part d'una òpera estrenada al 1850 i la peça, de fet, no sona quan la núvia s'acosta a l'altar, sinó que apareix quan el seguici nupcial l'acompanya a Elsa, que és la protagonista, cap a la cambra nupcial on es trobarà justament amb Lohengrin. Però fixeu-vos, les dues marxes nupcials...
No és una marxa nupcial aquesta, però s'acosta una mica més...
Està vinculada a la qüestió litúrgica d'un casament.
Sí.
Però bé, la qüestió és que les dues marxes nupcials més habituals en els casaments, una prové d'una obra de teatre i l'altra d'una òpera. Mira, el compositor figuerenc Antoni Juncà va escriure una marxa nupcial pels seus fills al 1930, però no tenim cap gravació de la peça.
Hòstia!
O el músic penedesenc Agustí Cuí, que el 1969 va compondre la marxa nupcial gallega-catalana per uns amics que es casaven i... Tampoc tenim
cap...
Ets un farsant, Arnau!
Però...
No pots tocar-ho tu amb la guitarra.
Però sí que tenim un enregistrament d'un altre compositor. Escoltem-lo. Des d'aquí, deixeu-me fer una reclamació que és important enregistrar les obres dels nostres compositors,
sí.
Si no, acabem posant sempre coses d'alemanys, que no és pas que no estiguin, mal, no estiguin bé, però a veure si tenim compositors propis, gravem-ho i fem-ho servir, home. Això que sentim és... no és exactament una marxa nupcial, però és el més similar que he trobat. Concretament és una sardana del compositor barceloní Ricard Lamot de Grignon, escrita al 1925, i la va dedicar a la seva dona perquè la va escriure per celebrar el primer aniversari del seu casament.
No sé que és maco.
D'aquí que es digui nupcial.
El món dels casaments també va servir en un moment d'inspiració per crear un couplet.
Mira.
Per això hem de viatjar fins al 1932, com sabeu, a l'Arnau i a mi ens agraden molt els couplets, i ens endinsarem en una espècie de vaudeville anomenat el Pepito Sant Pere. Algú li sona?
Pepito Sant Pere, no.
No?
No. Ara us l'explicarà l'Arnau.
Pare de Mari Sant Pere.
Ah, sí?
Sant Pere, i tant. Ell era un gran artista del moment. I dins d'aquest vodevil hi havia un couplet que portava per títol Consells del casament. I aquí s'hi despleguen una quantitat de veritats d'aquelles que fan mal, ja veureu. Tindrem el goig de sentir la mateixa Mari Sant Pere interpretant-lo en una versió del 1977 que formava part del disc de tribut anomenat Cançons del meu pare, música mestra.
Un cop és fet el casament, prens un cotxet amb ton marí i avergonyida... E innocent, baixes els ulls mirant el nuvi. Ell vergonyós acota el cap i allò que pensa ja se sap, que si el cap baix per ara està, molt pronta se li aixecarà.
La clau anglesa l'inventen...
Aquí no hi ha dubte, Peyu.
Eh?
Bueno, que no es diu la clau egípcia.
No, està clar. La clau anglesa no la van...
No em diguis que la van...
No la van inventar l'antic... M'ho deixes dir o no?
Sí, però vull dir...
No la van inventar l'antic Egipte.
No.
No. evidentment la van inventar els anglesos.
Ara. Collons d'anglesos.
Un parell d'enginyers anglesos a mitjans del segle XIX, un tal Richard Cliburn i un tal Edwin Byrd. Atenció, aquest últim, que a part d'inventar la clau anglesa, també és l'inventor del tallagespa.
Clar, i se li havia espatllat el tallagespes i aleshores va inventar la clau anglesa per arreglar el tallagespes.
Podria ser, no sé com va anar, però em semblen dos invents molt ben parits com perquè els faci la mateixa persona. Vull dir, tu inventes la clau anglesa i després inventes una altra merda com de segona, un raspall de dents, per exemple. Vale, però la clau anglesa i el talla gespa, hòstia, nano, espero que li hagin donat la creu de Sant Jordi d'allà, aquest tio. Espero. Més tard, el 1892, un suec patenta una versió millorada de la clau anglesa. Quedaria en una anècdota si no fos perquè això ha fet que molts països d'Europa, en comptes de clau anglesa, en diuen la clau sueca.
No, la clau sueca? Es diu la clau sueca?
Sí, no té nom d'eina. Sembla
no,
que...
No, que clau sueca...
No, té més nom com de clau d'arts marcials. Bueno, no? Sí. Li va fotre la clau sueca i el va deixar paralític.
Per no complicar-nos la vida, també, eh?
Sí.
Vull dir, perquè jo li dic a la meva dona que fotem una clau sueca.
També. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un boig conegut. Un boig que des de Ciutadella canta a la mar, al vent, a l'amor i a Menorca, que vindria a ser el mateix. Va començar amb el Ja t'ho diré i des de llavors no ha deixat d'explorar nous camins musicals. Per alguna misteriosa confusió infantil amb uns mocadors, es va fer seguidor de l'Espanyol.
Oh.
Però no patiu. Ben segur que la seva visita avui ens proporciona a tots una alenada d'aire fresc.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cris Joanico! Nou disc que has publicat ara el 2026, perdó, que es titula Rosa dels Vents i que sona així. No has de patir. Cada cançó del disc porta un vent com a títol, no?
Sí.
És una cosa que la gent, vols dir que quan eres petit abans te'ls feien estudiar, la tramuntana, el gregal...
Bueno, i els afluents i els rius d'Espanya, sí, també. Però els vents no et pensis, eh? No era tan, no era tan habitual.
No.
De fet, jo me'l sent des de no fa molts anys, des que vaig tornar a Menorca, bàsicament.
Per què?
Bueno, perquè a Menorca el vent és un element, és bastant present en totes les formes, diríem, no?
Quin és el que dona pel sac allà? Com bueno, a l'Empordà es parla sempre a la tramuntana?
A la tramuntana, la mateixa tramuntana que hi ha a l'Empordà està a Menorca. Pensa que Menorca està enmig del golf de Lleó, per tant, ens pega. Quin dona més pel sac? No ho sé. Per exemple, xaloc, segurament. Xaloc és un vent que és molt humit, que és molt amb pols en suspensió, és brut.
Sí.
Quatre gotes que cauen i, a més, t'embruten el cotxe, saps allò que...
I això, no sé. Li has buscat relació amb les cançons? Està inspirat en cada vent, cada tema?
Sí, és dir, cada cançó està inspirada en aquest vent i, evidentment, alguns elements d'aquests vents ho he aprofitat per fer les lletres, però també el que he fet és convertir Menorca en una talaia, és dir, he agafat la rosa dels vents, l'he posada damunt Menorca...
Sí.
I he mirat una mica a veure què em deia aquell vent, quina sonoritat m'aportava, quines coses passaven des d'allà on venia el vent. No sé, és una mica... És buscar conceptualment un concepte per fer aquestes cançons.
Mm. Com està la vida per Ciutadella i per Menorca?
Bueno, està
bé. Es parla tant català com a Barcelona, encara?
Una mica més.
Més, eh? Més que a Barcelona, sí.
Sí, sí, crec que sí.
Perquè tots els catalans van cap allà.
Bueno, primer perquè hi ha molta segona residència, però no... Bàsicament perquè es viu en català, en menorquí, en Ciutadella, en Maonès...
Com vulguis.
És igual, però es viu, sempre s'hi ha viscut, allà, amb aquest... Ara, evidentment, jo crec que un dels problemes que hi ha, i no malinterpreteu, és que assumir la immigració i molta immigració de sud-americana o d'això fa que la presència del castellà sigui molt més, sigui molt més present i fa que la balança es desequilibri. Però no per res més que perquè bueno, doncs el dia a dia les converses entre els nanos deuen ser amb aquests idiomes. No?
Bueno, llavors la pressió de l'habitatge també, no? Un lloc tan petit com Menorca...
Bueno, a veure, Menorca és un lloc turístic,
Sí. Es viu, bàsicament, del turisme. I, evidentment, hi ha una pressió sobre l'habitatge bastant important. I és sobre el territori, sobre el terreny i sobre les persones, evidentment, que vivim allà.
I el circuit cultural? Perquè aquí sempre ens arriba Bona de Menorca, només tenim aquesta visió una mica del turisme i tot plegat, però el circuit cultural, que deu ser la xarxa on et mous tu habitualment, quina salut té, això?
A Menorca sempre és magre, el circuit cultural, és una mica magre. El que sí que hi ha és que s'han posat de moda, igual que amb altres illes, i sobretot també aquí a Catalunya, són els festivals. És a dir, aquesta voràgine de festivals que, diguéssim que el producte local es queda una mica dissolt, no? Diluït entre grans artistes que són actuacions o són programacions pensades no tant per la gent local, sinó pels visitants. Mm-hmm.
I, escolta, viure a una illa, no sé si et dona una visió diferent de... Vull dir que jo a vegades us envejo i penso, no, Peyu, ha de ser terrible.
No t'hi veig.
No.
Bueno, tu ets de terra endins, eh?
Sí, sí, però vull dir que la sensació aquesta d'estar allà com apartat...
Bueno, depèn, no?
Deu tenir el seu bo i el seu dolent.
Clar, estàs aïllat en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent. Però tenim cabres allà.
Clar. Ah, sí?
Ara. Pots venir quan vulguis. Ja tenim cabres, tenim formatge.
Hi ha vi.
O sigui, hi ha vi, oli.
Tens algun raconet de Menorca on encara et puguis amagar i no et trobin?
No ho diguis.
No ho diguis, però només digues sí o no.
Sí. Uns quants.
Encara n'hi ha uns quants.
Uns quants.
Portes més de 30 anys de carrera, ha evolucionat la música, el que deies ara dels festivals, ha evolucionat Menorca, ha evolucionat Catalunya també. No sé quin panorama t'agrada més, si tens certa nostàlgia de tot lo d'abans.
Bueno, jo crec que abans es feia d'unes maneres que avui en dia canvia moltíssim. És a dir, nosaltres ja t'ho diria, vam ser quatre amics o cinc amics que van agafar una maleta i un instrument i vam haver de moure de Menorca amb la intenció de dedicar-nos a la música.
Recordes el dia que pateu a...
Bueno, sí, me'n recordo.
Que veniu a Catalunya.
Sí. El primer concert va ser a Torelló.
Torelló, aquí, al costat, aquí a Osona.
Vam partir un 8 de febrer, vam arribar... El 9 teníem el concert, en Carnestoltes, amb un fred que fotia cap a l'ava.
Per Carnaval de Torelló.
Carnaval de Torelló.
Preparant les millores.
A l'antiga pista de hockey, que ara mateix és una biblioteca. Uh-huh. No està malament, també. Bé. El canvi no està malament. I l'endemà vam quedar a dormir a Vic, a casa d'un amic, d'Antoni Coromina, i l'endemà vam agafar furgoneta i dos cotxes, i ens vam anar cap a Figueres i per instal·lar-nos a viure d'Empordà, que era un poble que no sabíem on era. Vam anar per Can Toni Gros i per...
Maco.
Per anar a Figueres.
Sí,
clar, perquè l'eix...
Clar, no existia.
No existia.
Sí. I el túnel de Barracons tampoc.
No.
No hi havia res.
Però jo hagués baixat fins a Granollers a agafar l'AP7.
Oh, tu.
No. Aventurers, movent allà amb un dia allò fantàstic. Arribem a Figueres, arribem a viure d'Empordà i era un poble sense asfaltar.
Què ho fa que un tio de Menorca sigui de l'Espanyol?
Ho fan uns mocadors, ja ho he dit.
Els mocadors, eh?
Mocadors, sí.
Què vol dir?
D'un tiet.
Un tiet teu.
Tenia un tiet que era de l'Espanyol, que tenia una botiga de roba, i un dia em va regalar una capsa de mocadors de l'Espanyol.
Mira, sort que no eren blancs.
De Targal. Sí, saps, aquells de Targal?
Sí.
I, no sé, vaig agafar simpatia per aquest club.
Bé, vas interpretar, de fet, Amor Indestructible pel 125è aniversari del club. Tenim un fragment d'aquell moment, perquè vull mirar-lo amb tu i que m'expliquis a veure com va anar aquell dia. Mireu, això és el Cris Joanico. S'escapa més enllà de la raó. Amb el blanc i blau el cor segueix l'herència. Ajuntament de Barcelona, eh? Som família, som orgull, som resistència. Atenció al públic. Sempre fidel. Salvador Illa, el Rull, Collboni. És el públic més difícil que has tingut mai, o no? Perquè no se'ls veu especialment entregats a la causa.
Bueno, era un acte molt, molt, molt institucional, clar, era, clar. Molt, era el paranimf de la UB, això.
D'acord.
Clar, i és un lloc que realment impressiona molt, no? Estàs allà dins i estàs tot el rato mirant amunt. I supos que ells tenen aquesta manera d'expressar la seva...
que és mantenint-se immòbil, sense fer res.
I després venen a donar l'enhorabona.
Llavors sí, eh? Hi ha relleu generacional a les Illes a nivell de música, a nivell musical?
Sí, sí que n'hi ha. Sí.
Perquè aquí
com per tot,
els de la nostra també. Generació vam viure Antònia Font, no? Els Ja t'ho diré i tal.
Sí que hi ha. El que passa que jo crec que la música avui en dia ha canviat la manera de funcionar. És a dir, abans eren les ràdios que marcaven unes línies.
Sí.
Després també a les pantalles i també la informàtica musical individualitza molt la música, la manera de fer música. Això de que ara torna a haver-hi una sèrie de grups que són formacions en 4 o 5 membres, uh-huh. que això passa als pobles, bàsicament. És a dir, a les ciutats no passa. És a dir, l'interès perquè siguin 4 o 5 que ens trobem i fent soroll,
sí.
això, que és el que van fer amb els Ja t'ho diré en el seu moment a Menorca, i es feia en aquell moment, ara no, la majoria és... No vull dir que no hi hagin grups, però sí que la majoria són artistes individuals, no? Que fan...
Que s'autoproduïxen les coses...
Sí, és molt fàcil.
Sí.
I el resultat és diferent. A més, la pantalla, és a dir, a les xarxes, tots podem veure el mateix, però cadascú veu el seu.
Uh-huh.
És a dir, tu veus el teu mòbil, jo veig el meu, i tenim les mateixes oportunitats, però cadascú... Tot és molt individual, no?
Un pessic de simpatia va revelar complicitat. I un polsim de picardia i una mica de pecat. De somriure ses paraules dolces com mel. De ses paraules es llavis de caramel. I tonades es ven com el cel de ponent on brillen els teus ulls i omplen el firmament.
La llitera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
Què vols dir?
L'edat mitjana.
Sí, la veritat és que l'edat mitjana amb la higiene que hi havia, gent dormint en lliteres, devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
Jo trobo que entre el llit de dalt i el llit de baix hi ha massa distància.
Sí.
Vull dir, hòstia, has d'estar molt gras per ocupar 40 centímetres de saps? Vull dir que
sí.
pots fotre el...
És veritat,
més
sí, sí.
Un espai mort allà al mig que no serveix
sí.
per res.
Mira, els nazis ho sabien perfectament, això, i els camps de concentració, les lliteres, feien lliteres de 3 i 4 pisos per optimitzar l'espai.
Està ben pensat, això.
Que, aviam, al final, els que hem tingut la sort de néixer on hem nascut i a l'època que hem nascut, la llitera ho associes com una cosa divertida, sí. de la casa de colònia.
Sí, tant, colònia.
Però, els Arts de Santa Pau.
La llitera,
el meu cas, els Arts de Santa Pau.
Vas anar de colònies.
Sí, el meu cas, Molt maco.
Us ho veu passar bé.
Oh, i tant.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Savi per conèixer i molt savi, perquè a les seves mans hi ha la vida dels pilots que corren el Mundial de Motos més conegut del món, MotoGP. Un enginyer mecànic que ha portat l'espectacle de motociclisme als circuits de tot el món. Sempre posem el focus sobre els pilots, però avui nosaltres el posem als que fan que tot funcioni.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jaume Carrau. Tu ets enginyer mecànic de MotoGP i entenc que estàs voltant tot l'any circuit amunt, circuits avall, per tot el món.
Més o menys la meitat dels dies de l'any.
La meitat de l'any te la passes viatjant.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? De fet, ens va enviar una captura d'una aplicació de mòbil on tens el registre de les hores de vol que has fet, diguéssim, voltant pel món. I aquest any has agafat 61 vols?
Bueno, això, aquest any, no ho sé. No veig.
Això és 2025.
Ah, 2025.
Any passat.
L'any passat.
61 vols.
Em semblen molts ja,
sí,
pel
sí,
que portem
sí.
d'any, però...
El 2025, 61, i em portes un total d'acumulats de 300 i pico, crec que eren 363.
Uau! Sí,
sí. Sembla que són 3 vegades anar a la Lluna, una cosa així.
Mira.
Hòstia. 3 vegades, eh?
Sí.
3 vegades anar i tornar o només anar?
Ostres, no ho sé. Poder només anar.
És anar, tornar i tornar.
Ara ets a la Lluna.
Ara és a la Lluna. Aquí no el veus?
Anant, mica en mica.
Explica'ns una mica, per la gent que no estem familiaritzats, quina és la teva feina exactament? Què fas?
Bueno, la meva feina és tot el que... Dir-li a la moto què ha de fer a cada punt del circuit.
Però això no ho ha de fer el pilot, això?
però jo li dic quanta potència tindrà, quant de control de tracció tindrà, quan frenarà, quant de fre motor... O sigui, cada curva és diferent de l'altra. Sí. Està tan optimitzat que jo li puc dir aquí posa-li més cavalls, allà treu-n'hi perquè és massa per aquesta curva, perquè es fa massa angle.
Què dius ara?
Hòstia.
Sí, sí.
O sigui, representa que el pilot no té la mateixa moto en cada moment, llavors?
No. No, no.
Són motos diferents.
Té la moto optimitzada per cada moment, però no és diferent.
I com ho sap, això, la moto?
És molt bèstia.
Pels metres, va comptant els metres que fa, sí. I cada X trossos hi ha un sensor que, per si s'ha perdut, li diu, bé, que no estàs aquí, estàs aquí. Però no es perd gaire.
I per què teniu pilots?
Bueno, se n'ha de saber molt, per arribar. Vull dir, jo em considero incapaç de... Jo vaig amb moto i em considero incapaç de... Bueno, no sé que li posés un mapa de... Posa'm una quarta part dels cavalls o una cinquena o una desena part i...
Sí, sí, sí.
Però tens una responsabilitat horrorosa.
Sí, a la meva feina és més fàcil fer-los la vida impossible que no ajudar-los a costa més que no pas... O sigui, m'equivoco d'un número i si es pot...
I ells ho repassen després, el que tu has fet, o confien plenament i cegament en el...
Bueno, tu els hi has d'explicar, perquè ells, a més, van triant els botons de... Això em dona més potència. Ara sí. Estan passant les voltes, treu-me'n, que ja el pneumàtic no aguanta. Llavors, ells han de saber què tenen a cada mapa i com ho han d'anar gestionant.
Mare meva.
I també n'hi deuen... 300
per hora.
N'hi deuen haver que no s'entenen pas de res.
No.
Vull dir que això, per exemple, amb els actors ens passa, no? Que pugem al monitor que no em sento, i el tècnic de so fa veure que el puja, i no el puja, i dius...
Ara bé, ara bé.
Llavors et diu, et sents més bé? I tu, sí, més bé. I no ha fet res.
El placebo de tota la vida.
Sobretot en categories petites, però ja arribant a MotoGP solen, els hi toca els 2 o 3 mil·límetres més alt.
I ho noten, eh?
I ho noten.
Ho troben, eh? Hòstia de Déu. Sí, sí. O sigui, dels que hi ha al box, quan enfoquen la imatge aquella, no?, de quan para la moto al box o quan estan a punt de sortir, que hi ha un tio que connecta la moto amb un ordinador, ets tu, aquell tio.
És un company meu, perquè en aquest cas hi ha un que connecta la moto i es mira que no falli res de la moto.
D'acord.
I jo sóc el que li diu a la moto què ha de fer i què ha de deixar de fer. És a dir, som dos fent la feina. En categories més petites sí que és un sol, que ho fa tot. I aquí hi ha un noi que comprova tot això i mira la volta amb el pilot i ho compara amb els altres pilots. I jo em dedico més a la posta a punt de l'electrònica.
I això es veu amb unes gràfiques. Tenim un exemple d'una de les gràfiques del que tu veus quan connectes l'ordinador a la moto. I no sé si ens pots explicar una mica. Jo m'ha semblat un electrocardiograma.
És això.
Dic, bueno, el pilot està bé, el cor li funciona, no?
Els 10.000 cors que hi ha aquí.
Això és una volta sencera al circuit de Catalunya. I, bueno, a dalt hi ha les revolucions, la velocitat de les rodes, i llavors pots anar veient pues, on te talla el gas, on te'l torna a obrir, com s'inclina, com es deixa d'inclinar, si li derrapa més la moto o menys, i a partir d'aquí pues, vas traient. Perquè canals, és a dir, jo les matemàtiques, que no tornaràs a fer integrals, no tornaràs a fer derivades, aquí te'n fas un far.
Ah, sí?
Sí, perquè les línies, o sigui, tens la velocitat, si la derives tens l'acceleració... Sí,
llavors... O sigui, per la canalla que no els agradi fer matemàtiques i vulguin dedicar-se al món de l'enginyeria mecànica, no les deixeu?
No les deixeu, exacte. I si volen fer carreres, tampoc, perquè et passes el dia allà programant i fent canals nous. I
en quin moment tu vas dir això, de dir, hòstia, va, m'agrada aquest món?
No sé, estava estudiant enginyeria i tenia molts amics i vam començar a veure carreres i ho trobava que m'agradava i mira... Al final vaig estudiar un màster de competició i aquí estic.
Però clar, estàs al més alt nivell, estàs a... I fa molts anys que ho fas, això.
Ara mateix a MotoGP des del 2019.
En Cribillé ens va dir que encara no estava prohibida la telemetria a la MotoGP. I ara això és telemetria, no?
No ben bé. Jo descarrego les dades de la moto i quan la moto les puc veure descarregades. Però telemetria és que mentre es gira les puc veure en temps real. I això està prohibit.
Ah, amigo!
O sigui, durant la carrera no es pot fer res. És tot abans, diguéssim.
El màxim que podem fer és enviar-li missatges al pilot, que li surten a la pantalla i ho veu.
I ja està.
I ara volen fer que puguem parlar amb ell. Però de moment...
Acabareu conduint vosaltres, eh?
No, perquè si podem parlar i està allà a la curva i s'ha de vigilar. O sigui, una cosa és que li surti escrit a la pantalla. Posa el mapa 2. I el pilot, doncs, vale, posa el mapa 2.
Quan els veus que van a sobre una moto que has preparat tu i es foten a 300 per hora, tu estàs tranquil en aquell moment? Què estàs fent? Què penses?
Bueno, has de tenir en compte que un pilot d'aquest, sempre i quan ho sàpiga, seria capaç de portar-la sense control de tracció, per exemple. Vull dir, has de partir d'aquesta base. El que ells confien que el que els hi fas tu els ajudarà a anar més ràpid, però ells serien capaços de portar-la ja a la moto sense cap mena de control, vull dir, perquè tenen moltes mans i tenen molta pràctica. Llavors, sí, hi ha un cert risc, però és més perquè falli alguna cosa de la moto que no per alguna cosa... Ho has d'haver fet molt gros i hi ha més gent, o sigui... Jo cada nit abans de sortir, per exemple, envio els mapes a la fàbrica, se'ls miren els japonesos i em diuen l'endemà al dematí, vale, està tot ok perquè sortiu demà així.
Així mateix en català t'ho diuen. Sí. Està tot ok, nano.
Bueno, dintre del meu box tot s'ha de dir que és un equip italià, però som 8 catalans.
8 catalans?
Sí, sí.
Hòstia. I parleu català?
Parlem, sí. Jo crec que, en general, el paddock de MotoGP, l'italià i el català són els dos idiomes més...
Fixa't.
Perquè és del que hi ha més...
Mira.
...i voltant pel món.
Veus?
Avui us porto la faula de la llitera que parla.
Sí.
Agafeu-vos ben fluix, perquè no és una història molt emocionant.
La llitera que parla?
Sí, és la faula de la llitera que parla.
Ah, d'acord.
Ok.
O sigui, la humanitzarem una mica, la llitera.
Sí, és la idea.
Molt bé.
La llitera, en principi, és una cosa que quan ets infant fa molta gràcia,
sí.
Però a mesura que passa el temps és com una idea que va perdent una mica de força.
Sí.
No, jo dormia apilats en una habitació.
No hi ha matrimonis que dormin amb llitera.
No. Us faria gràcia fer unes colònies de la Renaixença, per exemple, i anar a dormir tots junts? No.
Jo tinc una edat, eh?
Però, no? A mi no us agrada?
Aneu vosaltres a casa de colònies, sí. I a mi em foteu habitació d'hotel.
Va. No.
És que tu veus una llitera, jo veig una llitera i penso, quina necessitat hi ha d'apilar llits, no? La mateixa que la de portar rellotges GPS que comptin les passes que fas, no? Cap ni una.
Cap.
Ei, però allà estem, no? Dormint en lliteres i tots penjant els quilòmetres que correm cada dia.
Sí.
Bueno, la llitera és una mica, això, és violència, d'alguna manera, no? És...
Violència?
Sí, la llitera és violència, és convivència forçada, no?
Sí.
Sí, és una estructura basada en la confiança, i la confiança són quatre gargols Ryan, que és confiança... dubtosa. La llitera és una mica com el capitalisme, aviam. Al final.
Tot és com sí, el no? capitalisme, em dóna sí, la sensació.
Tot és capitalisme en aquesta vida, però la llitera és capitalisme, no? És els de dalt que tenen por als de baix i els de baix que també tenen por als de dalt i tots estem patint perquè tenim la sensació de que s'aguanta tot una mica pels pèls.
Sí, que és no? veritat.
És possible que estigueu pensant, bueno, això era la faula de la llitera que parla.
Sí.
On està la part on
no ha parlat, no ha parlat la llitera.
Si la llitera pogués parlar... segurament diria, vaig a llegir-ho perquè no m'agradaria...
És literal, no, ah, el és que literal. Va dir la llitera.
La llitera diria, hola, sóc una llitera. Això que les lliteres som una representació del capitalisme i la barbàrie, us ho heu tret una mica de la màniga. Em dóna la sensació que un humà em fa servir per projectar idees a través de mi.
Sí.
Mira com reflexiona la
llitera, Semblava un tros de ferro,
I està viva. I continua dient, les lliteres... Tenim prou pena sent un Frankenstein de llit que vosaltres, els humans, només utilitzeu quan no teniu cap altra alternativa. Deixeu-nos en pau i no ens poseu en les vostres històries. No volem formar part del vostre puto programa. Ha dit puto, la llitera.
Hòstia.
Bueno, ja ho veieu. Les lliteres pues, són simplement lliteres. A vegades pues, no hi ha res més en la seva manera de ser, no sé. Deixem de desviar l'atenció cap a metàfores absurdes i divagar, no? I preocupem-nos del que realment importa.
Què és?
Això ja no ho sé, Peyu, no?
Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.